RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 8. A aquesta hora, la colla dels Minyons de Terrassa intenta aixecar castells de 7 i de 8 a Dubrovnik, a Croàcia. És la fita que s'han marcat els més de 240 castellers en la seva gira pels Balcans. El viatge els portarà també a Sarajevo i Mostar, a Bòsnia, amb actuacions programades fins dimarts. L'actuació d'ara s'està fent al Port Vell de Dubrovnik. El cap de colla dels Minyons, Jaume Maeso, ha explicat a RAC1 que han volgut portar als Balcans els valors del món casteller.
Sobretot és poder transmetre els valors castellers, no? Sobretot anem a commemorar el 30è aniversari de la guerra de Bòsnia, per tant també els valors de solidaritat, de pau, de cooperació, no? Doncs era una mica també el que volíem transmetre, no? Per tant, contents de fer-hi castells, de poder-hi fer també castells d'avui, però sobretot de poder transmetre els valors castellers i del país arreu del món.
El plat fort, però, és demà amb una doble actuació a les 3 de la tarda a la plaça de Barcelona i a les 8 del vespre davant l'Ajuntament de Sarajevo. La gira de la colla castellera acabarà dimarts a Mostar. Pel que fa a la campanya electoral, Esquerra demana una mobilització massiva el 23 de juliol per evitar que el PSOE faci president Alberto Núñez Feijóo. Els republicans estan convençuts que si guanya el PP, les elites espanyoles forçaran Pedro Sánchez a repetir la jugada que va fer president Mariano Rajoy l'any 2016. Cesc Giró.
En un acte a Manresa, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha alertat que els poders fàctics espanyols obligaran Sánchez a participar, diuen, en aquesta operació d'estat. Asseguren que només una Esquerra republicana forta pot obligar Sánchez a mirar cap a Catalunya.
L'única manera que aquesta trucada, quan despengin el telèfon, vegin que comuniquen, és que Esquerra Republicana obtingui una gran força, obtinguem un paper decisiu. Perquè no tingueu cap dubte que ara fa 4 anys, quan va haver-hi la repetició de les eleccions, haguéssim fet això si Esquerra Republicana no hagués estat imprescindible.
Aragonès treu pit d'haver rescat avenços a Sánchez com els indults, la derogació de la sedició o la taula de diàleg, que, per cert, no apareix al programa electoral dels republicans.
Mentrestant, el PP català respon les crítiques de Meritxell Batet, que ha afirmat que l'únic pla que tenen els populars per Catalunya és la crispació. El candidat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha contraatacat desmuntant l'estratègia de diàleg de l'actual govern espanyol. Ho ha fet des de Vilanova i la Geltrú, Adrià de las Heras.
Els populars han carregat contra el PSC i han acusat el president Sánchez de tenir pocs escrúpols. Martín Blanco ha criticat l'acció de l'actual govern espanyol perquè creu que el seu apropament amb Catalunya és només amb els partits independentistes.
La relació de Pedro Sánchez amb Catalunya no és amb el conjunt de la societat catalana, sinó que és només amb aquella part que li permet continuar a la Moncloa, li permet continuar, diguem-ne, ancorat al poder. Confonen de forma evident la manera com s'ha d'acostar un govern d'Espanya a la realitat catalana. És una manera completament esbiaixada.
Aposta pel diàleg ha de servir per aconseguir acords en relació a inversions i infraestructures per Catalunya. Martín Blanco s'ha mostrat optimista perquè confia que els resultats del seu partit a Catalunya el pròxim 23 de juliol seran històrics.
I la policia ha detingut aquesta tarda l'home de 40 anys que hauria matat presumptament la seva dona de 35 a Logronyo. Després d'assassinar-la, ha intentat ofegar els tres fills que tenen en comú al riu Ebre. Un d'ells, però, ha pogut escapar i ha avisat del que pretenia fer el seu pare. No hi havia denúncies prèvies. Demà es farà un minut de silenci per condemnar l'homicidi. Des que va començar l'any, han mort 25 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat. I ara els esports amb Pau Bonastre.
Darrers segons ara de la final de l'Eurocopa Sub-21 entre Espanya i Anglaterra. Abel Ruiz acaba de fallar un penal al minut 97 i es manté l'1-0 favorable als anglesos i, per tant, si res no canvia en aquests darrers segons del temps afegit, Anglaterra superarà Espanya en aquesta final de l'Eurocopa. Per altra banda, l'estatunidenca Megan Rapinoe ha anunciat fa una estona que retirarà del futbol un cop acabi el 2023. Rapinoe s'ha convertit en una de les figures més destacades del futbol internacional després de guanyar 2 mundials, un or olímpic i una pilota d'or, i d'abanderar també reivindicacions socials. I segons ha pogut saber RAC1, el Panathinaikos ha pagat a l'Espanyol 1,5 milió d'euros, a més de 500.000 en variables, pel traspàs de Toni Villena, que el club blanquiblau va fer oficial ahir. En tenis, el malagueny Alejandro Davidovich continua buscant un lloc als vuitens de final de Wimbledon. Ara el 5è set està al tiebreak amb el partit que disputa contra Holger Rune. I al Tour de França, Marc Cavendish s'ha hagut de retirar després d'una caiguda en una etapa guanyada per Max Pedersen. I ara sí podem confirmar la victòria d'Anglaterra contra Espanya en la final de l'Eurocopa Sub-21.
I el temps, acabarem el dissabte sense canvis i es mantindrà l'ambient de ple estiu amb molts termòmetres per sobre dels 30 graus encara ara. Aquesta nit tornarà a refrescar al Pirineu i a l'interior, però a la costa continuarà la xafogor, especialment a les grans ciutats. Demà continuarà fent sol i la calor serà més intensa, amb màximes de fins a 37 o 38 graus als punts més càlids de l'interior.
Vols protegir la teva empresa d'un atac cibernètic? Saps com incorporar tecnologia de ciberseguretat? El dijous 13 de juliol, a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornada de ciberseguretat per a Pimes, en la qual podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, apunta-t'hi a pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica. RAC 1.
Són 2:15, bona nit.
No ho sé. Totes les respostes al final del dia. Amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC 1.
RACU.CAT.
Reconcentrat. Amb Bedu de Batlle.
Arrenca aquesta hora un nou tram de Reconcentrat amb alguns dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. De seguida us els presentarem. Abans, però, com estem fent en tota la tarda, li hem demanat a un company o companya de RAC1 que obri aquesta hora de Reconcentrat amb una cançó. La que ell vulgui, en aquest cas ell. Carles Miró. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Eduard.
El Carles Miró, el responsable d'operacions digitals i d'audiències de RAC1. No esteu molt habituats a escoltar-lo en antena, com altra gent que ha passat i que passarà per aquest Reconcentrat aquesta tarda de dissabte, però és una persona absolutament, ja ho dic jo, no cal que ho digui ell, que sí que no ho diria, perquè és un home humil, persona absolutament essencial per RAC1, encara que no l'escolteu habitualment davant del micròfon. Com estàs, Carles?
Bé, però no faré comentaris sobre... T'ho agraeixo, però...
Carles, també, us diré un altre secret, no, crec que no li agrada que parlin d'ell. Però, mira, un dia és un dia. Aviam, Carles, ara parlarem... D'entrada, t'he demanat una cançó. I, pregunta, l'has tingut clara?
No.
No, eh?
No, m'ha costat bastant.
T'ha costat bastant?
Sí, he estat entre dues... Mm-hmm. No són cançons, evidentment, que em posi de forma recurrent a les llistes de Spotify, cap de les dues, però sí que recorden a moments molt especials de la meva vida, i quan les sento, que no és fàcil sentir-les, ara quan et digui quines són, veuràs que no s'escolten de forma habitual, però sí que... si sonen, bueno, no dic que em desmuntin, perquè no, perquè hem de ser forts.
Però et toquen una mica.
Però em toquen.
Molt bé.
La primera, que no és la que he triat, era Franco Battiato, la de Nòmades,
sí.
Perquè em portava tots els records de viatges amb el Renault 4, amb el meu pare, els estius dels anys 80, la cinta de caset... Però com no tenia ganes d'anar a la nostàlgia d'aquells familiars que ja no hi són, m'he volgut mirar al futur, que tampoc no és que sigui futur, i he tirat cap a la banda dels meus fills.
Molt bé. Jo he de dir que no coneixia la cançó que ara sentireu, i que ha dit en Carles, i que m'ha flipat bastant. Quina cançó has triat, Carles, per obrir aquest Reconcentrat?
Suposo que la pronunciaré malament el nom de l'artista i pronunciaré malament el nom de la cançó. Ella és una intèrpret italiana, siciliana, de Catània, i en principi, suposo que ho pronuncio malament, es diu Patricia Laquidara. I la cançó és una versió, té versió italiana també, però la versió que trio, i després explicarem el perquè, és la versió portuguesa. I per tant, quan digui Noite Eluar, possiblement també ho estigui pronunciant malament. Però és Patricia Laquidara, Noite Eluar. Mm.
Noche y luna, yo quería cantar. Va un mundo que ainda crece, vamos tentar. Deixa a dor que você leva dentro que tem.
Quina meravella, Carles.
Té molt bona veu i és una melodia molt, molt, molt xula. Et descobreixo aquesta cançó a l'any 2005 perquè estava inclosa dins la banda sonora de Manuale d'Amore,
una gran pel·lícula,
una comèdia italiana que era com la resposta italiana al Love Actually, amb històries, amb un fil conductor que era l'amor, com tota comèdia romàntica, i amb les diferents fases de l'enamorament, i aquestes eren les cançons que sonaven, si no recordo malament, a la primera història, que era la de l'enamorament entre dos joves. No sé si ell és guia turístic, bueno, és igual.
Sí, que va amb una motoreta,
sí, motoreta i va
enamorar d'una noia molt maca.
Sí, a la Piazza Navona, sí. I tal. I, hòstia, aquesta cançó em va quedar, perquè després quan acaba els títols de crèdit de la darrera història, que és la que protagonitza el Carlo Verdone, que és un actor italià reconegudíssim, doncs els títols de crèdit torna a sonar amb una versió instrumental. I em va quedar.
2005.
Jo el 2008 tinc la sort de ser pare d'un fill que des del minut zero va decidir no dormir. O sigui, ell va arribar a aquest món amb
una missió.
Amb una missió, que era ni dormir ell ni deixar-nos dormir a nosaltres. Llavors ens vam haver d'empescar 40.000 mètodes perquè dormís. Entre ells, cantar. Com no sabem cantar, ni la meva dona ni jo, no en tenim ni idea. Hòstia, això era facilíssim, perquè els que recordeu com ha començat amb la seva veu és millor que la nostra, però amb aquest... I això era molt fàcil de reproduir. I, bueno, les nits... Bueno, aquest fragment que està sonant ara, això és el que fèiem per intentar que el meu fill dormís.
Clar.
Sí que et diré que ara que és gran, bueno, gran, té 14 anys, li hem posat la cançó a veure si la recordava i no la recorda. O sigui, és el fracàs absolut de
pensar... Va, però era un bebè, no?
Era un bebè. No, va estar donant... Bueno, sí, un bebè, però va estar donant pel sac uns quants anys. És a dir, jo no sé si... Fins als 7 anys encara era dels que a les 6 del matí dels dissabtes es llevava abans que nosaltres. El problema és que quan vam tenir la meva filla, doncs vam haver de tornar a recórrer a la Patricia la cuidara, amb el noi té l'uar, perquè diuen que els... Ja veuràs com el segon serà totalment diferent al primer. Va dormir una mica més. Però que no t'enredin amb això, Edu. No t'enredin. Això de que si el primer no dorm, el segon... No, o sigui, aquí no hi ha cap regla. O sigui, pots tenir-ne...
Són aleatoris, els nens.
Pots tenir-ne 5 i els 5 que decideixin donar pel sac amb una sonda d'aquestes molt complexes.
Perquè llavors tinc una pregunta. La teva dona sent té la mateixa afinitat per aquesta cançó,
sí,
que tu?
Sí. A més...
La vau descobrir junts mirant la pel·lícula la 3 anys abans de ser pares.
Recull... ens agrada molt... tota la part, tota la cultura italiana i també la part portuguesa. I aquesta cançó té, o sigui, és que a més aglutina aquests dos mons, no? Era la banda sonora d'una pel·lícula italiana, sí que és una pel·lícula menor perquè és un divertimento, això de Manuale d'Amore, que ningú es pensi que és alta cultura, és una cosa que està bé. Perquè...
A mi em va agradar molt la primera.
Sí.
La primera em va agradar molt. I la segona em sembla que...
Se n'han fet tres.
Oi, que és la segona que surt la...
És la Pataki. No, potser...
No, ara no surt el nom d'aquesta gran actriu italiana.
Perdona, sí, la...
Mònica Bellucci.
Mònica Bellucci, sí, perdona.
Sí, oi?
El primer episodi...
Que fa
d'infermera. D'aquell noi que ha pres mal. Sí. Crec que la del Zapataki també surt, amb una de les...
Pot ser.
I es va fer... aquí, evidentment, ja no hi vaig arribar, però s'ha fet una tercera part que suposo que devia sortir directament a alguna d'aquestes plataformes o Netflix o el que sigui. Però bueno, sí, compartim això i també compartim ens agrada molt també la cultura portuguesa, i aquesta peça aglutina, doncs, bueno, aquests dos mons que ens agraden. De fet, hi ha versió italiana del Noi té luar que no he escoltat.
No?
No he escoltat. Ara, com ho has dit, he pensat, hòstia, la buscaré. Però sé que es va fer versió italiana perquè la Patrizia la cuidara, es va aprofitar, evidentment, de l'èxit de la pel·lícula per fer bastants concerts, i suposo que va fer versió italiana.
Doncs mira, t'he de dir, Carles, que has desbloquejat un record en mi que no tenia molt fresc, i és que jo, mirant Manuel Edamore, també em vaig enamorar d'una cançó d'aquella pel·lícula. No sé si la recordaràs. Una cançó que jo ara he anat a buscar a l'Spotify per veure com es deia. I és la cançó E pure sentire, de Elisa.
Sí,
que crec que sonava en una escena, no sé de quina història, en què la protagonista, em sembla que és la protagonista, flota al mar i es deixa anar per les ones.
És l'última història, la del Carlo Verdone.
Sí.
I ho dic perquè tinc la banda sonora de la pel·lícula.
Hòstia.
I sí, me l'has desbloquejat a mi també, la de l'Elisa. Però bueno, bàsicament, aquesta Noi té luar em va connectar amb molts més anys, perquè fins al 2011, sí, sí, 2012, a l'habitació on dormen els meus fills, és una melodia que va sonar.
Cançó preciosa, preciosa, que jo no coneixia, segur que l'havia sentit a Manuel Edamore, però no recordava. Gràcies, Carles, per ser avui aquí i per desbloquejar records i per fer-nos conèixer cançons meravelloses.
A vosaltres.
Deixa dor que você leva dentro que tem. Lembra-te-nos, meu bem.
Després d'això espatllaré el moment amb qualsevol cosa que digui. Per tant, vaig ràpid. En la pròxima hora del Reconcentrat, al món, entrevista a David Valldeperes, l'exdirector de Sálvame, i la competència amb el dietari d'Elon Musk. Fins ara.
Això és Reconcentrat.
Con todos ustedes, la joven promesa de la televisión, Jorge Javier Vázquez.
Arrencava fa 14 anys, Sálvame.
Ostres, històric, eh?
Així arrencava el programa de les tardes a Telecinco, i així, com escoltareu, acabava el passat 23 de juny fent una foguera a les portes de Telecinco.
Pues acabo como he estado 14 años de mi vida llorando, pero también riendo. Gracias, gracias, gracias. He aprendido, he disfrutado, he vivido, he demostrado todo. Mis sentimientos y todo, y gracias.
I així, amb les llàgrimes de la Lídia Lozano i les de la resta de col·laboradors, es va acabar un programa tan elogiat i premiat com criticat i demonitzat. I ho va fer, a més, amb l'absència de Jorge Javier Vázquez, de baixa per motius de salut mental, com ell mateix ha dit. Aquest matí volem parlar de què ha significat aquest programa per la televisió Espanya i del futur més immediat de l'univers Sálvame a Netflix. I ho fem amb el que ha estat un dels directors del programa des del principi, i ens acompanyaran avui aquí, com heu sentit, el Víctor Amel. Hola, Víctor,
encantat.
Bon dia. Alejandra Palés, hola, Alejandra.
Hola.
Bon dia. I d'aquí
bon
moments el David Broc, que serà amb nosaltres, però amb el director del programa des de fa 14 anys. David Valldeperes, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Això tu?
Doncs mira, jo ja liat amb altres coses.
Liat.
Però molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, igualment, David. Bueno, per cert, molts amics comuns em donen moltes abraçades per tu, que et troben molt a faltar. Sí, 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 sí.
Sí, m'han escrit alguns, eh?
Sí, eh?
Aquest matí.
Sí, sí. Tu has estat des d'aquell 27 d'abril de 2009... Ja estava
no, jo vaig arribar...
Sí?
No, jo vaig arribar pel Deluxe, 4 mesos després d'aquell abril, del 19 d'abril del 2009. Okay. Que va ser quan... el 19 d'abril va començar que es deia Sálvame Golfo, que era un debat que hi havia després de la gala de Supervivientes. Uh-huh. I ja va despuntar, i al cap de poc temps ja va ser una proposta que van passar a la tarda i va començar a créixer. Però paral·lelament també va trobar-se un lloc al prime time del divendres a la nit, i allà va ser quan jo vaig aterrar al Univers Sálvame.
Com vas, arribes a Sálvame d'aquesta manera, però com aterres tu Telecinco i el Sálvame?
Home, jo vaig arribar a Telecinco i a Sálvame. Bueno, a Telecinco primer, jo vaig arribar a Madrid per amor. Vaig venir seguint un amor que tenia a Barcelona, perquè jo treballava a Ràdio Nacional, i bueno, el noi amb el que estava el van destinar a Madrid, i jo vaig seguir doncs el seu camí. Aleshores vaig arribar a Madrid a treballar amb el Pepe Navarro, que va ser una experiència... xunga, podríem dir. Sí, va ser molt complicat. Va ser quan li van donar
el Late
Night.
Què era? Late Night, després, com es deia el Late Night aquell?
Sí, Rufus i Navarro.
Rufus i Navarro, mare meva!
Allò va ser, que jo vaig pensar, si totes les feines a Madrid són així, me'n torno ja, ni amor.
Però que va ser molt cruel treballar amb ell o què?
No, va ser molt complicat, perquè, clar, era la seva tornada al Late Night i volia, doncs, replicar el que havia estat al Mississippi, i havien passat molts anys, i les coses evolucionen, i més en el món de la televisió. Aleshores estava com anclat en aquelles coses que feia, i es tornava, doncs, mig boig, no?, quan les audiències no eren... Bueno, és que mai van ser bones, realment. Aleshores va ser complicat, i clar, jo acabava d'arribar allà, i pensava, mare meva, però què és això? La gent està taradíssima. Vull dir, el cap de guionistes trucant al seu psiquiatre des del telèfon de la meva taula, l'altre sortia cridant, allò... Vull dir, però va ser un aprenentatge. Però allà vaig conèixer moltíssima gent que després va ser vital pel meu desenvolupament en les feines a Madrid, perquè tenia un sotsdirector allà que, quan va acabar el programa, va tornar a Telecinco, i aleshores em va cridar. I vaig començar a treballar amb ell, i allà, doncs, quan vaig entrar, ja no vaig parar, i vaig fer de tot, des de programes d'actualitat, de cor, supervivientes, etc.
Abans de continuar, has parlat fa poc amb Jorge Javier?
Doncs mira, fa una setmana que no he parlat amb ell.
I com està?
Nosaltres tenim una... Bueno, està fent el seu trajecte, diguéssim. Jo crec que està fent el seu trajecte. Està bé, està bé, vull dir, està bé, i pots parlar amb ell, i té, doncs, i et dona explicacions a coses i tal. El que passa que jo crec que necessita, doncs, el seu procés. Han passat moltes coses en els últims mesos.
Clar, ara en parlem, però suposo que no devia ser fàcil pel programa haver de prescindir del gran protagonista durant aquests 14 anys, és clar.
Mira, quan estàvem preparant l'Alberto i jo el darrer programa, dèiem, és que aquest programa és tan diferente a todo, que hasta el último no va estar el presentador titular. O sigui que estem acostumats a treballar en situacions límits sempre. Perquè et recordo que jo crec que Sálvame és el programa que ha tingut més presentadors a la història. O sigui, més que l'1, 2, 3.
Bueno, mira, sí, ara que dius 1, 2, 3, vinga, anem a jugar. Clar. 1, 2, 3, punt otra vez, títols de presentadors del programa de Sálvame. Víctor, comença. Alejandro
Pastadilla.
Pastadilla. És el que anava a dir jo, Pastadilla. No, després, com es diu la que...
Jo dic Jorge Javier Vázquez,
sí. Javier Vázquez.
Vale.
María Patiño.
María Patiño. Carlota Corredera.
Carlota Corredera.
Molt bé.
Adela.
Clar.
Adela.
Adela González.
Sí.
Clar.
Verón Esteban.
Un estiu el vaig presentar jo uns dies. Sí, el Quico Hernández també.
Clar, és una bestiesa.
Era un format que ho permetia tot.
Sí.
I s'adaptava a les necessitats de cada dia.
Jo recordo quan va venir aquí el Jorge Javier, que ens va venir a presentar el seu últim llibre aquí a Barcelona, i ens explicava que fa temps que havia de fer equilibris entre la feina i la salut mental, perquè una cosa és el que sembla i una altra cosa és el que és tothom. Tothom a la vida, una cosa és el que sembla i una altra el que tens dins, i pots semblar una persona molt extrovertida, molt oberta, molt divertida, molt canalla, i en el fons ser una persona molt solitària, molt trista, molt abandonada, molt deixada, molt, saps?
Insegura.
Sí, molt insegura, i a vegades que sembla una cosa i acaba sent una altra, no? I amb el Jorge Javier, que jo crec que és una persona que té punts magistrals, té algun punt d'això, no? Tu creus que al final, l'anunci al final del Sálvame, David, el va afectar més de l'esperat?
Jo crec que li va afectar i ens va afectar a tots, perquè era algo que no esperàvem. havíem sentit a parlar de tot, però així és aquest món. Vull dir, el món del rumor i del corrillo, i més a Mediaset, és... imagina't. és el que ens trobem cada dia. Però jo crec que va ser un cop per tots, i òbviament també per ell, clar.
Tu te'n recordes el dia, David, que et diuen que Salvament no continua?
La Núria Marín, no us oblideu de la Núria Marín.
Ah, sí, la Núria Marín.
Bueno, perdona, i la Terelu.
Terelu.
I la Terelu, clar.
Te'n recordes el dia, David, que et comuniquen que Salvament no continuarà, que tu ho saps?
No, ja ho sabia.
No, el dia que t'ho diuen. El dia que et diuen a tu. Quin dia t'ho comuniquen a tu? Et diuen, escolta, s'ha acabat.
No, és que jo em vaig enterar per al Mundo.
La premsa.
Hòstia.
O sigui, ningú us va comunicar oficialment?
Sí, mira, ja vaig acabar. Era un divendres i vaig ser... Estàvem acabant, jo ja no em quedava la franja que estàvem fent a mi tele, a la de pagament, eren les 7 i surto del plató i em venen dos redactors al programa i em diu, has visto esto? Yo miro el Mundo, pues eso, Mediaset pone fin a la telebasura, bueno, el titular, exacte, tremendo. I dic, esto es un fake, perquè hi ha moltes notícies, i havien sortit moltes notícies aquest tipus. Hòstia, però dan muchos detalles, que no. I vaig escriure, doncs, als productors executius, a l'Òscar i a l'Adrián, oi, ¿habéis visto esto? I em diuen, espera. I vaig pensar, hòstia. Espera. I sí, al cap de 10 minuts així em van trucar i em va dir, és verdad, nosotros tampoco lo sabíamos. I aquí pues, va començar...
Corredisses.
El procés que... No, clar, ens vam quedar paradíssims, dèiem, però perquè de fet havíem tingut converses dies abans i hi havia doncs, una voluntat per part de la cadena de tranquil·litat, per molt que sentiu les coses, tal, el programa segueix i vull dir que esteu tranquils. I de cop doncs, ens vam trobar... Doncs, amb aquesta notícia, i ja després la història la coneixeu, que va acabar el dia 23 de juny.
La pregunta?
Que va ser un mes llarg, complicat.
Home, jo m'ho imagino, però és clar, és aquella cosa...
Ara cada dia treballar un programa,
sabent que s'ha acabat, és una cosa que no entenc com de debò. Jo aquestes coses més val tallar-les de com... Saps? I escolta, mira, no torno dilluns i ja està, perquè és que si no, tot és com...
Si no, s'allarga.
Clar, és que és una defunció en directe, a més, perquè per la cadena no és bo.
No, però perquè si va ser una filtració indesitjada per als caps de la cadena, o és que els de la cadena van dir, va, fem-ho així, bueno, cruelmente.
No, i a més amb el dubte, a més amb el gran dubte, Víctor, de si... Clar, tot això genera un debat.
Uh-huh,
és, vienen elecciones, Jorge Javier sempre s'ha posicionat cap a l'esquerra.
El debat és una decisió política.
Anna Rosa es posiciona més, o el posiciona més cap a la dreta. Clar, la gran pregunta és, David, si heu arribat amb el que ha estat director aquests últims anys, amb el David Vall-de-Peres, si el Sálvame s'acaba perquè ja no funcionava com havia de funcionar a nivell d'audiència, o perquè realment heu descobert que hi havia aquí un altre interès més amagat, més ocult o més polític.
A veure, Sálvame sempre ha estat un programa molt polèmic, en totes les èpoques, i hem tingut, a vegades, temps que han estat difícils, perquè nosaltres sempre intentàvem anar al límit per entretenir i per passar-nos-ho bé, i sabíem que per mantenir a la gent asseguda al sofà has d'anar més enllà. Sempre ha estat polèmic i sempre ha estat un programa complicat. El que passa que les dades eren tan espectaculars que jo crec que cap directiu pensava en retirar el programa. Què ha passat? Amb la fragmentació dels últims anys de la televisió, sobretot en els dos últims anys, Salomé ja no feia aquelles audiències espectaculars, però sí continuava liderant la seva franja. Jo penso que amb la nova direcció de Mediaset, que venien una mica amb la idea de modificar una mica la línia editorial i tal, doncs Sálvame representava una etapa que ells volien tancar. Aleshores, jo no sé, qüestions polítiques, o jo ho desconec realment, perquè jo no estic als despatxos. Jo sol sé que el programa sempre ha estat molt polèmic i que hem passat èpoques de tot, i ara, amb l'entrada de la nova direcció, doncs si vol una altra línia editorial, era molt difícil modificar aquell monstre. Molt. I ho hem intentat, però totes les direccions, de rebaixar el to, ull amb això, ull amb l'altre, però clar, el programa ja era un vaixell que anava a una velocitat que era molt complicat modificar els continguts.
Pel que m'estàs dient, els productors executius del programa es van assabentar llegint El Mundo abans que no li comuniqués la cadena?
Doncs pel que sembla, sí.
Sí. Aquestes últimes setmanes hi ha alguna cosa que us hauria agradat fer perquè no us veu atrevir a fer o no?
Sí, però no t'ho diré perquè... Hi havien dos finals preparats. Un, si venia el Jorge, i un altre, que és el que veu veure, que era si no venia el Jorge, perquè vam estar-ho intentant fins al mateix matí del dia 23. Però, clar, no us ho puc dir, perquè per això no ho vam fer.
Ja, o sigui, fins al mateix dia 23 no sabíeu si el Jorge vindria o no?
Bueno, hi havia possibilitats, si no, intentàvem, doncs, a veure si podíem arrossegar-lo, no? Encara que no fos tot el programa, que aparegués...
Però si hagués vingut, hauria estat un gran homenatge a la seva persona, imagino, haguéssim fet com una nada d'altar, no? Per ell.
Clar, bueno, i és que era un final... clar, és que un final sense ell... Mm. És que penso que com ell no hi era, encara no hem escrit el final.
Ah.
Clar. Home, no...
Clar.
Home, és que no he escrit al final. Depèn d'un moment, què vols dir?
No, home, perquè... No, perquè, perquè acabi definitivament, ell ha de tancar la persiana. Ha de tancar la paradeta, com deia el Bax. Saps?
I pot ser, encara no, estic pensant coses...
A veure, digues, Jordi.
No, per exemple, si ara comenceu a Netflix, potser al final, al principi pot ser el final.
Un capítol especial d'aquests que a vegades...
Clar,
veurem. No?
Ja ho veurem, Bueno, veurem. Val, perfecte.
3 punts suspensius.
Val, perfecte. Anem a més coses. Recordo que jo vaig veure el final de l'últim programa, que és la cançó, i després sortir allà al foc.
La foguera.
Recuperar Antonio Rebollo. Recuperar Antonio Rebollo, que és qui va fer...
Home,
que va
era igual que vingués el Rebollo que un altre, sí, perquè el Rebollo ha canviat moltíssim des de l'any 92.
Molt. Que, per cert, deixa't dir una cosa, si lo de l'any 92 es va descobrir amb el temps que hi havia un botonet especial...
Aquí també.
Perquè
aquí, és que t'anava a dir, Rebollo va tornar a fallar.
Sí, va ser.
Va fallar a veure,
clar, allò era, hi havia un botonet que li donava la flama, però és cert que la fletxa
passava per sobre.
No, es va quedar allà incrustada.
Es va clavar
en
els palers aquells.
Sí. Clar, ho va estar assajant i em sembla que la primera va sortir malament,
sí.
Però la segona i la tercera ja van anar al lloc on havien d'anar.
Bé, havia risc de matar l'Ide la fama.
Home, hauria estat un final apoteòsic.
Sí. El dia de la rebella vau muntar això i vau aprofitar per cremar informació de persones famoses que havíeu aconseguit durant aquests 14 anys, però no tota.
Clar.
Clar, és que això que... Som uns malparits, perquè el que esteu fent és...
No, home, perquè continuarà. Hi ha una càpsula del temps, que allà queden guardades coses, coses que no val la pena cremar, però que han de reposar una mica.
Va. La manera com es va aconseguir certa informació sobre personatges famosos, recordem que va arribar la justícia.
Sí.
De fet, sí, el David Valldeperes continua imputat per aquesta qüestió, no? I tu has demanat públicament que s'arxivi això.
Perquè és que aquí s'ha escrit molta literatura, de veritat, és que és una... A veure, jo estic acostumat a muntar històries perquè atrapin l'espectador, i això pues, és una altra història muntada per uns altres, perquè a mi m'han acusat de ser el cabecilla d'una red d'espionatge. Bueno, com un mafiós, com si jo anés en iot per la Costa Azul i estigués allà controlant els famosos.
Pegasus bis.
Sí, és que és tot molt més senzill. És que nosaltres teníem una sèrie de col·laboradors. I a les reunions es parla de... Pues vamos a tocar este tema, vamos a tocar este tema, d'allò. Què feia l'equip? Quan sortíem de la reunió, doncs els coordinadors de cada àrea parlaven amb els col·laboradors perquè busquin informació. I els col·laboradors, pues, com a periodistes que pertanyen a aquest món, tenen les seves fonts i cada un pues, aportava o buscava la vida per poder aportar informació en el programa. Això és tot. Aquí ni cabecilla d'una red d'espionatge, jo no he espiat a ningú, ni he fet xantatge a ningú, ni res de res.
A mi va trucar un col·laborador una vegada.
I Alberto, exactament igual.
Un col·laborador em va trucar una vegada, un col·laborador vostre.
Un redactor.
Sí, un redactor, exacte. Per demanar-me informació sobre un col·laborador, però no donaré noms. Que és normal, que realment...
No diguis noms.
No.
Com diu Jordi Bosch, digues cognoms.
Exacte. Que no, que,
però és que els periodistes treballen amb
era aquest el joc, no? Buscar informació d'una persona per posar-la en situacions incòmodes. No?
I el Víctor tenia una pregunta sobre el tema Rocío.
Jo voldria que, bueno, a la mesura del possible, David, fer una miqueta d'alguna autocrítica, perquè estem aquí lluant les glòries de Sálvame, que ha entretingut a tantíssima gent en Sánchez.
O no.
És fantàstic, sí, però la crítica és... Us vau equivocar una miqueta, poder, en el cas de l'especial, el monogràfico Rocío, prenent d'una manera tan clara partit, és a dir, apostant d'una manera molt nítida i molt beligerant cap al cas de Rocío, que al final es confonia amb una postura ideològica, que segurament, dic jo, va despertar alguna reacció en altres persones que deien, bueno, aquí... ¿Esto de qué va? ¿De un programa de entretenimiento o de un partido político? ¿Tú qué entiendes eso?
Mira, la història de la Rocío Carrasco no s'havia explicat mai. Jo només havíem sentit una versió, la de l'Antonio David. Durant anys va ser contingut dels programes d'entreteniment i de la premsa rosa. Aleshores, jo crec que el que va aconseguir la fàbrica de la tele va ser convèncer la Rocío perquè expliqués la història de la seva vida. Jo crec que aquest va ser un exercici excel·lent, fet d'una manera meravellosa. Jo no tinc res a veure amb... és a dir, jo no el vaig dirigir, conec molt a la Rocío perquè la vaig fitxar jo quan vam fer l'Hable con ellas i tinc una relació personal amb ella des d'aleshores. Aleshores, la història de la Rocío, que sempre havia estat en silenci, jo crec que ens va sorprendre a tots, i ens vam donar compte que darrere de la història de la Rocío no hi havia només una història, un vodevil de abren y se cierran puertas y me separo de mi marido y me llevo fatal con él, sinó que hi havia algo molt més important que li vam posar nom, que era violència masclista. I jo vaig aprendre moltes coses, o sigui, hi ha molts tipus de violència. I en aquell moment ens vam donar compte que estàvem davant d'un problema que li afecta a molta gent i vam decidir apostar doncs, per algo que afecta a moltes persones d'aquesta societat. Que és que no podíem fer una altra cosa. Vull dir, si nosaltres li donàvem veu a la Rocío Carrasco, li donàvem veu i ens creiem el seu relat perquè va aportar totes les proves necessàries per demostrar que era víctima d'una violència de gènere clara. Aleshores, si nosaltres li donàvem veu i nosaltres ho posàvem sobre la taula, era absurd després qüestionar-la.
Però
era molt clar. Clar, això va aixecar va ser molt polèmic i molta gent. La línia del programa era clara, era de suport a la Rocío. Ara, després també s'ha dit que nosaltres fèiem callar la gent, que hi han rebotats que han sortit d'allà dient barbaritats que no són certes. Simplement, la línia del programa era la que era. Però allà seguia havent gent que continuava qüestionant-la o no estan d'acord amb el que ella explicava en la seva docusèrie. Jo ho veig així,
Jo t'ho preguntaré d'una altra manera, però crec que més o menys va per la línia de la Mela. Si no haguéssiu fet allò, creus que el programa ara encara estaria a l'emissió?
Jo crec que no té res a veure.
No té res a veure.
Jo crec que no té res a veure.
Sí, però una afegitó. Sí, parlant a JJ, JJ a mi em va reconèixer i que s'empararia d'haver dit aquella frase tan famosa de este es un programa de rojos y maricones, i em va dir, no, lo que yo quería decir es que lo hacemos rojos y maricones, no que sea solo para un público compuesto por rojos y maricones, perquè segurament això va aixecar ampolles, segurament va ofendre moltíssima gent.
Sí, és veritat, però aquesta frase jo crec que la va pronunciar en plena pandèmia, que que també estàvem tots una mica nerviosos, érem pocs dels que anàvem a treballar a la tele, i és veritat que estava el tema de la Rocío a sobre de la taula. Però nosaltres sempre vam mantenir un debat obert i encès, que al final era el que nosaltres preteníem. Vull dir, jo no crec que la Rocío sigui ni la llavor del final del programa, ni res més lluny. Fèiem unes audiències espectaculars, i jo recordo el dia que li vam posar a l'Antonio David la promoció en què s'anunciava que la Rocío parlaria, que l'Antonio David va estar, crec recordar que ho vam calcular, 4 minuts en silenci, que els vam mantenir amb ell en primer pla a la pantalla, mirant-me a mi, perquè jo estava a plató en aquell moment, i a més ell sabia de la relació que jo tinc amb ella, amb una cara de Jafar, del Rei León, desesperat, i allò ens va disparar. Les audiències estan allà, vamos. Vull dir que després, bueno, pues es va obrir un debat. Al final és que vam obrir un debat que no existia, i un debat pues, segurament que a vegades el vam portar a límits, doncs que potser hauríem haver de controlar una mica més, però és que el tema desperta passions.
El bo que ha tingut el Salva, jo crec, aquests anys, tots aquests anys, el millor, és que ha creat un star system propi. És a dir, que abans havies
gràcies
de buscar...
Gràcies a ells hem sobrevist.
Clar, és que abans havies d'anar a buscar fora i ara no feia falta, tot ho tenies dins. Tot ho tenies dins. I per això et vull preguntar per aquests col·laboradors ara. Però abans, tu te'n recordes el moment de més tensió, el que més tensió has viscut, sense cap mena de dubte, que diguis, hosti, sí, quin va ser?
Sí. Recordo quan el Matamoros es va separar de la Macoque, poc abans va tenir una... Bueno, la Mila tenia informació de la Macoque, del que pretenia, d'allò, i el Matamoros encara no ho havia fet públic que es volia separar. I la Mila el punxava molt perquè ella considerava que era una persona que no havia d'estar amb el seu gran amic, i gairebé van arribar a les mans.
Qui?
Gairebé.
La Mila
i el Matamoros.
Sent molt amics, no?
Sent molt amics.
Bueno, era l'Eje del Mal.
Exacte. En aquell moment es trenca l'Eje del Mal, que després doncs es va recompondre, un any i pico després o dos. Però jo aquell moment el recordo com el de més tensió entre viscuts allà al plató.
En recordes... Has conegut, permeta que t'ho digui així, amb algun col·laborador que ja no hi sigui, o que hi sigui, la maldat? És a dir, mala persona...
Sí.
No. Ostres, titular.
Hi ha gent despreciable.
Sí?
Hi ha gent despreciable.
Ho has dit molt ràpid, sí, per tant, deus tenir al cap qui és, no?
Oi tant. Ha passat per allà gent molt despreciable.
Per exemple?
El que passa que jo sóc molt pragmàtic amb això, perquè...
Carmele, podria ser una?
No, la Carmele va fer la seva funció. La Carmele va ser la... Bueno, però la Carmele va fer la seva funció.
Sí,
i
per
jo moment, crec que ella ja estava... No, t'ho diré.
Jimmy?
No, és meravellós.
Estem punxant.
No t'ho diré perquè li encantarà que ho digui.
És home o dona?
Home.
Val. Jo ara et diré el col·laborador...
Però despreciable, eh? Despreciable.
Un moment, perdó.
Iniciales.
Com diu la Marga, cada vegada heu fet un gènere també, que quan es diu a la redacció, per exemple, es diu, escolta, sí, la setmana que ve potser vindrà de convidat, no sé què, i llavors salta la Marga Ortuny i diu, inicials. Sí. Doncs això, inicials, David.
No, tampoc. Va, tampoc.
Bueno.
Tampoc, no, és que, de veritat, no vull...
N'hi ha un que és despreciable. Molt bé,
Sí, vale. Hi ha un que és absolutament despreciable. Hi ha d'altres que són...
I després petits despreciables.
Una mica despreciables.
I després petits despreciables.
Molt bé, però són els meus despreciables.
Per exemple.
No, a mi m'ha sorprès molt... Jo he tingut una... A veure, jo no tinc amics entre els col·laboradors, perquè al final són companys de feina, excepte la Belén, que sí que comparteixo alguns moments d'intimitat amb ella. i amb el Matamoros, bueno, però no som amics, jo no me'n vaig a sopar ni de vacances amb els meus companys de feina. A part, jo crec que és vital per poder mantenir certa lògica a l'hora de dirigir un programa, perquè jo he sigut molt cabron amb ells, vull dir, perquè al final anàvem allà a fer el que anàvem a fer.
Hòstia, et puc preguntar amb qui has estat més cabró?
Amb qui ha estat més cabró? Amb el Canales, potser.
Sí, probablement.
I em cau bé, eh? Em cau bé, eh? Vull dir,
I ara que parlem de col·laboradors, eh? Vale, jo vaig dient noms, eh? Tu em dius una o dues paraules. Va, anem allò, va. Víctor Sandoval?
Què vols que et digui, el Víctor?
Una paraula.
O dues?
Una paraula. Explosió. Pues explosió.
La Txelo?
La Txelo, la Mudita.
És que no parlava. No,
però la Mudita més entranyable de la història. És absolutament necessària. Són absolutament necessaris els seus silencis. Perquè són meravellosos. I aleshores la punxes una mica i salta com esperes. Que és meravellosa veure la cabrejada.
La Patiño?
La Patiño verborrea. No calla. Però és una showwoman, eh? Està molt bé, la Patiño. Jo la he descobert en els últims anys i m'encanta.
La Lídia Lozano?
Absolutament necessària pel nostre univers.
Sí. Jo sempre
pensat... Jo crec que és un dels puntals.
Quan jugava, ara, quan jugava amb el Barça, és Xavi Hernández, perquè era el jugador que quan no hi eres el trobaves molt a faltar.
Molt bé.
Efectivament.
Sí, és innecessari.
És molt bo el símil. Sí. A més, amb la Lídia es treballa de meravella. Sí. Vull dir, li demanis el que li demanis, la portes al límit i ella sempre està disposada a donar-te més. No, també l'he putejat molt a Lídia.
Jo pensava que diries Lídia, sí, sí, abans que el Canales.
No, però perquè amb la Lídia...
Ja ho li...
Sí. Jo, i tant l'Albert com jo, ens hem posat límits a la Lídia perquè podíem haver anat molt més enllà, però perquè ella... ella li agrada la marxa. Aleshores, clar, és que...
Si a Charlie no potser no li agrada tant, però bueno, ella sí.
No, el Charlie, us explicaré una anècdota, el Charlie movia a mort.
Per què?
Vam coincidir amb una terrassa, amb un restaurant de Madrid, i m'apropo a saludar la Lídia, ai, mi val, de tal, no sé què, del tal, i estava el Charlie al costat, i el vaig a saludar i em diu, ni me toques, me das asco. Però així, davant de la Lídia plorant...
Però t'ho va dir en sèrio?
Sí, mort. Sí, en sèrio. Ni me toques,
Però t'ho di a mort per
com
la Lídia.
No, i que Charlie també havia sortit
involuntàriament. Ha patit molt, la Lídia. I a veure, jo crec que no em perdonarà mai el Charlie un cop que vam portar a un tipus... No. Van sortir unes fotografies d'ells, de la Lídia i el Charlie, de vacances, no recordo on, si a Canàries o així, i vam reproduir les fotografies de la portada amb un doble del Charlie, amb una panxa,
Lògicament,
a partir d'aquell dia em va fer la creu.
Kiko Hernández, què tal?
Kiko Hernández ha estat clau pel desenvolupament del programa. Era l'agitador. Vull dir, el Kiko era dels pocs que portava...
No, és que el paper del dolent, no? El paper era el dolent de la pel·lícula, no?
De dolent, d'agitador, de... Esto está cayendo, li deies quatre coses pel pinganillo...
Eleva esto.
T'ho aixecava, t'ho aixecava. A més, no filtra. És a dir, tu li dius alguna cosa i ho reprodueix. És la persona que millor segueix... Bueno, el Jorge també, però ell segueix les ordres, però és que a la velocitat de la llum. Tu no has acabat de pronunciar la frase i ja l'està reproduint ell en directe.
Terelu.
El que passa, perdona, al Kiko l'amor l'ha tornat més tou.
Oh, sí, hem perdut.
Sí. És veritat, sí.
Terelu. S'ha tornat més tou.
Això passa molt,
Terelu és... com et diria? La Terelu és el glamour. El glamour del programa. D'un personatge que a més ha estat un dels grans personatges del cor dels anys 90 i el 2000 i que s'ha adaptat perfectament al seu nou paper. Meravellosa. A mi m'encanta. El Matamoros, l'intel·lectual. L'intel·lectual.
Sí. Potser és l'únic que llegeix en el plató, l'únic que ha llegit algun
llibre. No, llegeixen molts, eh?
Sí?
Llegeixen molt, i a més es deixen llibres i es recomanen llibres, sí. Sí,
bé, sí, tenen... És que el Matamoros fa com ostentació, no?, d'això.
No, però en els tuits i tots comenta llibres.
Sí, però en parla molt.
Sí. És que recordo que en una tarda va recomanar un llibre, no, ara no recordo d'aquí, i el dia següent es va posar número 1 a Amazon.
Jo estic intentant que recomani el meu.
És l'intel·lectual i que et dona una visió... És com el, bueno, el fuerte de la clase, no? Que i a més que té una vida apassionant. Apassionant. Vull dir, a mi m'encantaria arribar a la seva edat i tenir l'activitat que té ell en la seva vida personal. És meravellós.
I la Belén, Esteban?
Bueno, la Belén és l'espontaneïtat. També t'aixeca qualsevol moment. El que passa que ella funciona sense pinganillo, perquè ho odia que li donin ordres. Però, i a més, és que també és una generadora de contingut. És magnífica. A més, és molt afable amb el públic, amb la gent, és molt propera. I és molt, molt, molt dolça. És meravellosa.
T'ho he de preguntar, el dia del comiat, al marge del Jorge Javier, no hi havia ni la Carlota Corredera, sí, ni la Paz Padilla. Què ha passat amb aquestes dues persones?
Bueno, la Paz Padilla ja vau veure com va marxar el plató, sí. I mai més vam tornar-la a veure. No, jo us diré una cosa, jo no tinc relació amb ella des d'aquell dia. Bueno, poc més. Sí, no, i tenia bona relació. El que passa que ella, jo crec que... bueno, ella jo crec que havia donat per tancada una etapa i no sabia o no sabia com marxar, com tancar-la, i bueno, va veure aquella oportunitat.
Va aprofitar lo de les vacunes.
Sí, sí, bueno, ella se sentia, doncs, no maltractada, però sí...
No protegida, potser per vosaltres.
No protegida, i no és cert, no és cert. Però bueno, ella tenia aquella visió i aquell dia va marxar i no ha tornat a voler saber res de nosaltres des d'aquell dia. I per tant, doncs no havia d'estar-hi. I la Carlota, hi havia una cosa preparada per ella, però finalment no està en el Jorge... vam decidir que millor doncs, que acabéssim amb les presentadores que hi havia i s'ha acabat.
És cert que Telecinco ha demanat el seu nou programa de la tarda que no compti amb col·laboradors del Sálvame?
Literatura. Jo conec gent que estava amb nosaltres i que ja està treballant per les noves tardes amb Unicor.
Això va passar... L'últim dia.
Una altra cosa són els col·laboradors, però que això té la seva lògica.
Sí, clar.
Tu comences un altre projecte, no portaràs a les mateixes cares que acaben de deixar.
Evident.
Em refereixo a l'equip,
Sí. El que deia, últim dia de Sálvame passa i veiem això.
Atención, porque hemos venido aquí, compañeros de Netflix, para quedarnos.
¿Hay cerveza?
¿La cerveza?
¡Hay jengibre! Oye, no ensuciar el suelo, que está súper limpio. Me sé todos los capítulos. Marcó historia en mi vida y en alguien de mi familia. Rebeldes.
Una matina, mi sono alzato. Es impresionante estas instalaciones. Chao, Bella, chao, Bella.
Eren les instal·lacions de Netflix. Per cert, sí, sí, sí.
Sí, què?
No, que David Valldeperes va treballar
a RAC1. Va treballar a RAC1.
Sí.
Fa 23 anys.
Va mirar, m'ho està dient el Darío Porres.
Bé,
Darío. Amic comú, que va fer un programa de tarda un estiu i que el Darío col·laborava amb ell. És veritat, això, David?
Sí, a l'ADN. Vaig substituir el Santi Villas.
Ah,
i tu i jo vam treballar plegats, Basté, a l'Artèria 33.
Hòstia,
Artèria 33.
Ara, clar,
A la Montse Rodríguez.
La Montse Rodríguez, efectivament, i la presentadora era... La Esther Sardans.
Esther Sardans, sí, que estava embarassada.
Sí, i tant.
I després va venir el Grasset.
Hòstia, és veritat. Hòstia, però per això estem parlant del Pleistocè, eh?
Veus, alguns han progressat com el David i tu, en canvi, doncs...
Per cert, Netflix acaba d'anunciar que el 8 de setembre estrena El cuerpo en llamas, la minissèrie sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Oh. Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
Cada minuto que no esté contigo es un minuto perdido de vida.
Pero cuando vas a volver, te quedé menos.
Si algún día dejo de ser policía, te juro que te vas a enterar.
I aquest és el primer tràiler que es fa públic amb la Úrsula Corberó, que fa el paper de l'agent Rosa Peral, i el Quim Gutiérrez en el paper de l'agent Albert López, tots dos, recordem, condemnats per l'assassinat d'un altre agent de la Urbana, a qui van trobar mort al maleter d'un cotxe calcinat al pantà de Foix.
Això ho petarà?
Això ho petarà estratosfèricament.
Sí, com, bueno, com el salvament. Que ja teniu data, vosaltres, o no? Sí, però no,
home,
es pot dir.
Si to... no, no, si tot just estem començant a posar en marxa el projecte.
O sigui que això trigarem encara.
Primer hem de viatjar.
Clar.
2024 mínim, no?
Va, sí, no, clar.
Viatjar a gravar. Mm. Per cert, tenim el nom
de l'home... De veritat que no us menteixo.
Tenim el nom de l'home miserable, David Valldepera, si vols t'ho dic.
No, espera't un moment, abans d'això. Un moment. Sálvame, un moment. El programa es dirà Sálvame?
Encara no està clar.
No està clar.
Encara no està clar.
El presentador... Hi ha alguns noms. I presentador?
No, però si és un...
No, era presentador, no, clar.
Bueno.
És docu-reality, no? Viatjaran tots junts a buscar feina als Estats Units, hem entès, no?
Sí.
Van a provar sort.
A provar sort, a presentar credencials perquè algú els fitxi.
Reconcentrat.
Tu saps què és el reconcentrat?
Dietari secret d'Elon Musk. Extractes dispersos.
Dijous 29 de juny,
tenies una funció.
Sí, saps els números, te'ls saps?
Fins al 52, sí.
Va. 52.
Àrea 52, per exemple. Dijous 29 de juny de 2023.
Mira, costa molt. Fixa't, llegint només una data, la gent hi arriba.
Sí. Si voleu, podem començar des de l'inici, no tornaré a passar.
Fem-ho, però a l'hora de penjar-ho sempre s'agrairà.
Sí. Va.
Dietari secret d'Elon Musk. Extractes dispersos.
Niño, dijous...
Mira, no podem estar aquí...
Perdona, no tornarà a passar.
Dietari secret d'Elon Musk. Extractes dispersos.
A veure ara, diem que...
Dijous 29 de juny del 2023.
Bravo! Quan Pedro Sánchez va demanar un aplaudiment per una persona que li havia fet una pregunta.
És la primera vegada que s'aplaudeix una data. És la primera vegada que s'aplaudeix una data a la ràdio.
Bueno, és que imagina, estic portant la ràdio a uns...
Bueno, perdoneu, el 23F també s'aplaudi molt, eh?
La data, i encara s'aplaudeix. Els que no estaven d'acord amb el desplegament de les autonomies i tot això, aquell 23F va servir per no desplegar tant, encara la celebren, no?
Sí.
Podem començar el dietari un altre cop i fer-ho net?
Va.
Vinga.
Dietari secret d'Elon Musk. Extractes dispersos.
Dijous 29 de juny del 2023.
M'avisen que hi ha problemes amb Twitter, perquè es veu que ens vam oblidar de pagar la subscripció de Google Cloud. És com quan no pots guardar l'àlbum de fotos Menorca 2018 amb les nenes al teu Google Drive, però en aquest cas afectant a 400 milions d'usuaris. Els dic a aquesta gent que no em molestin amb xorrades, que estic molt enfeinat amb la meva missió de comprovar si els dònuts tenen el mateix gust a la Terra i a l'espai.
Divendres 30 de juny de 2023.
M'avisen que hi ha problemes amb Tesla, perquè es veu que un senyor d'Austràlia que conduïa un dels nostres cotxes autònoms, d'aquells que es condueixen sols, s'ha queixat perquè el seu cotxe ha començat a saltar-se semàfors i senyals d'estop i ha posat tota la discografia de King Africa molt forta als altaveus i no es pot treure. El cotxe també ha començat a xiular i a cridar coses lascives a les dones joves que creuaven el pas de zebra, com per exemple, no tinc pèls a la llengua perquè tu no vols.
És tan maco, això. No, és tan romàntic.
És desagradable, és masclisme.
Els dic a aquesta gent que ara no m'emprenyin, que estic molt ocupat amb la meva missió de descobrir on és més fàcil i indolor afaitar-se els genitals sense espuma, si a la Terra o a l'espai.
Dissabte 1 de juliol del 2023.
Entro a Twitter i veig que hi ha moltes queixes perquè es veu que hem limitat el número de tuits que es poden veure. Es veu que hi ha moltíssima gent que ha descobert avui que Twitter és una empresa privada que té com a objectiu guanyar diners i no una cooperativa autogestionada i ecològica del barri de Sants que intenta visibilitzar les iniciatives d'economia social i solidària del barri. Ja veuràs quan descobreixin que els seus pares fa 20 anys que no s'estimen o que els ciclistes del Tour de França no estan així de forts perquè mengen 5 peces de fruit al dia.
Diumenge 2 de juliol del 2023.
Caos total a Twitter. Hi ha un exèrcit de milions d'oficinistes molt enfadats, o sigui que decidim pujar la limitació de tuits diaris a 1.000 tuits per usuari. Faig una reunió i pregunto al departament de no sé què polles si aquesta mesura que hem pres està funcionant, i em diuen que sí. El departament de no sé què polles, format per 4 persones persones que porten bambes i samarretes amb missatges divertits, m'informa que 12 persones s'han subscrit a Twitter Blue i estem en disposició d'assegurar que totes 12 persones són nens de 14 anys criptobros que li han robat el moneder a la seva mare per subscriure's a Twitter Blue. Èxit espaterrant.